Ja són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
El proper dia 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya, ho sabem fa una setmana, i ahir al matí l'encara president de la Generalitat, Pere Aragonès, en signava la convocatòria. Avui surt una de les primeres enquestes sobre el panorama polític que ens poden deixar aquests comicis. I si és cert que les enquestes són el que són i no signifiquen més que alguna tendència que en aquest cas ens hauria de fer reflexionar, ni que fos el dia de reflexió. Segons la darrera enquesta publicada per El Periódico i elaborada per Gesop, el PSC guanyaria de nou unes eleccions que no li assegurarien la presidència a Salvador Illa, amb una forquilla d'entre 35 a 38 diputats, seguit d'un empat entre els dos grans partits independentistes, Junts i Esquerra, que es disputarien aquests 29-32 diputats que no acabarien tampoc d'assegurar la majoria absoluta a l'independentisme amb els 7-9 escons que s'enduria la CUP. Catalunya en Comú també mantindria escons entre 7 i 9, i un dels grans beneficiats d'aquestes eleccions en seria la formació d'Alejandro Fernández, que passaria dels 3 diputats actuals a tenir-ne de 12 a 14. I ara sí, la dada preocupant, l'extrema dreta. És cert que Vox baixaria dels 11 escons actuals a la variant de 7 a 8, però també ho és que Aliança Catalana, el partit independentista d'extrema dreta, aconseguiria entrar al Parlament amb 3 escons. Dos partits que viuen de la polarització, que busquen la polarització i que entre ells estan polaritzats. Un desgavell que no agafa per sorpresa ni que sigui a Europa, on ja sabem que, com a mínim, la darrera dècada l'extrema dreta comença a arrelar discurs populista. Sense anar més lluny, després de la signatura del decret de convocatòria d'eleccions, la líder del partit xenòfob tuitejava coses xenòfobes que ni vull ni em ve de gust donar veu en aquest micròfon. Segueixin-ho a Twitter. Sigui com sigui, la suma que més donaria estabilitat a un govern, si els resultats fossin aquests, seria la coalició entre PSC, Esquerra i Comuns. I a Barcelona ens sona molt aquesta dinàmica, no fos cas que l'Ajuntament tornés a entrar en joc. Són les 8 i 2 minuts, i qui pujarà la caravana aquest dimarts 19 de... aquest dimarts? 19 de març. Olma Giró, molt bon dia.
Bon dia. A partir de les 9 saludarem a Eulàlia Barros. Ella és la responsable de la Comissió Penitenciària del Consell de l'Advocacia Catalana i ens parlarà de la denúncia que feien ahir els col·legis d'advocats de Catalunya, que demanaven als funcionaris de presons que deixin entrar els lletrats als centres penitenciaris per garantir el dret de defensa dels reclusos. Un dret que s'està veient afectat pel bloqueig a les presons arran de l'assassinat d'una treballadora de Mas Enric ara fa just una setmana. I a les 10, a la nostra particular operació Sant Vig, parlarem d'esport i territori. Ho farem amb el director general de Transport i Mobilitat del Departament de Territori de la Generalitat i també professor de la Blanquerna, Oriol Martori. Just després serà moment d'encetar la nostra habitual tertúlia de tietes, avui amb Ferran Serra, Montse Lamuà i Eva Vives. A les 11 aprendrem nous conceptes filosòfics, com sempre, de la mà del nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga, i just després pujarem ben fort el volum de la caravana per escoltar com sona el primer EP d'Helena Escòrcia, concursant de la segona edició d'Eufòria. Deambulant per un destí que impedim que passi, estan les teves mans, mans que tremolen. Això que acabem d'escoltar és Ve de Vella, un dels nous temes d'Helena Escòrcia que avui escoltarem en directe en aquest programa. I avui, que és el Dia Mundial del Treballador Social, rebrem als nostres estudis la Conxita Peña. Ella és treballadora social, màster en mediació i resolució de conflictes i degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Amb ella descobrirem quina situació viuen els treballadors socials i els reptes que tenen ara sobre la taula. Tot això serà la nostra parada solidària. I encararem l'última hora de programa parlant de moda amb Inés Ferrés, descobrint on anirem amb la girocleta i, com sempre, acabarem amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a la Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Gairebé 5 minuts que passen de les 8 del matí. Abans de tot plegat, però, fem un repàs als principals titulars d'aquest dimarts. Amb Júlia Julbe, bon dia.
Bon dia, Joan.
S'aixequen els bloquejos als accessos de les presons, però els funcionaris traslladen la protesta a Barcelona.
La Generalitat ofereix més personal per reforçar la seguretat a les presons. Per acabar amb aquestes protestes, el Departament de Justícia els ha tornat a citar avui, però els sindicats han dit que no hi aniran. Continuen exigint la dimissió de la consellera Ubasart i també demanen que el Daró, secretari de Mesures Penals. Avui els treballadors protestaran a les portes de la Generalitat.
I l'Audiència de Barcelona ha convocat aquest matí la vista per dir si deixa o no en llibertat a Dani Alves.
Sí, la seva defensa va demanar l'absolució i la seva posada en llibertat immediata en acabar aquest judici. El futbolista ex-blaugrana va ser condemnat a 4 anys i mig de presó per agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton de Barcelona. Avui els magistrats de l'Audiència comunicaran la seva decisió.
Les eleccions al Parlament de Catalunya per al proper diumenge 12 de maig han quedat convocades de forma oficial.
El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat ja la convocatòria. Els partits engeguen, per tant, la maquinària electoral. Els comuns acusen Esquerra de no tenir rumb ni model de país. Els republicans treuen pit de la seva gestió i el Partit Socialista aposta per millorar l'autogovern de Catalunya.
I l'Audiència Nacional avala continuar investigant les protestes de Tsunami Democràtic per un delicte de terrorisme.
La sala ha desestimat el recurs de la Fiscalia contra la decisió del jutge Manuel García Castellón i assegura que les protestes es van vulnerar llibertats i es va alterar la pau pública. L'Audiència Nacional també descarta portar el cas als jutjats catalans com demanava el Ministeri Públic.
Anem cap als esports. Xavi Toscano, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Els blaugranes Pau Cubarsí i Lamine Yamal ja estan concentrats amb la selecció espanyola.
Els dos jugadors ja estan a Madrid i avui faran el primer entrenament juntament amb la resta de convocats. Espanya té dos compromisos aquesta setmana, contra Colòmbia el divendres i contra el Brasil el diumenge, en el que podria ser el debut de Cubarsí amb l'absoluta.
I en ciclisme, Pogačar, que estaria cansat ja, punxant la primera etapa de la Volta a Catalunya.
Nick Schultz s'ha imposat en l'esprint final d'aquesta primera etapa i ha entrat, per tant, primer a meta i Pogačar s'ha hagut de conformar amb la segona posició. Avui, segona etapa, amb sortida a Mataró i arribada a l'estació d'esquí de Vallter, primer port de muntanya, doncs, de categoria especial, en total 186 quilòmetres.
I a la Cara B de l'actualitat, Judit Vallès, bon dia.
Bon dia. Avui a la Cara B explicarem una possible plaga a la ciutat de Barcelona, parlarem de mòbils perduts al Congrés dels Diputats i farem un avançament de l'entrevista cultural del dia.
De seguida us ho expliquem tot plegat, abans però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, vaja, a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan. Comencem la jornada d'avui amb temperatures molt suaus. Tenim valors a la costa d'entre 10 i 14 graus, ambient una mica més fresc cap a les comarques de l'interior, però avui al centre del dia tornarem a tenir temperatures altes, especialment a l'interior, amb màximes de 22 a 26 graus. A la costa estaran situades al voltant dels 20-21 graus aproximadament. Atenció també avui la capa de pols en suspensió que tenim damunt nostre. Si mireu cap a l'horitzó, veureu doncs, un color més aviat groguenc, que és aquest pols, aquesta pols provenent del Sàhara, que ens afectarà avui també de cara a demà. Un dia variable, amb sol, amb la presència d'alguns núvols, que a la tarda seran més abundants, i descarregaran ruixats i alguna tronada cap a les comarques de Girona, tant al Pirineu com també cap a les comarques interiors de Girona. Puntualment poden arribar alguns punts de la costa. De cara a demà, un temps molt semblant al d'avui, tot i que els ruixats de mitja tarda serien menys importants. Demà les temperatures màximes seran un pèl més baixes que les d'avui, però tot i això, l'ambient serà molt suau al centre del dia.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. A banda del carrer tallat des d'ahir a la P7 per un camió volcat a l'Ametlla de Mar, hi ha les retencions habituals d'hora punta en punts com la B23, sobretot el tram de Molins en sentit nord, però també circulació intensa en direcció al Papiol, l'A2 afectada durant més de 3 quilòmetres tant a Pallejà com a Sant Joan d'Espí en sentit est, i la C58 avui va més carregada en sentit sud durant 4 quilòmetres fins a l'entrada de Barcelona al nus de la Trinitat. I a les rondes, en sentit Llobregat, hi ha les retencions habituals, sobretot a la litoral, fins a la Barceloneta durant 7 quilòmetres, però en sentit nord també hi ha ara més de 3 quilòmetres de cues entre el nus del Besòs i la Trinitat. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola.
Què tal?
Molt bé.
Millor dia de setmana, dimarts.
Sí, home, estic una mica...
A la Júlia li encanten els dimarts.
Sí, Júlia li encanten els dimarts i les eleccions.
Fa una cara d'alegria. No us provoqueu, perquè...
Ja té samarretes que posa Love Eleccions en dimarts.
Sí. Ara. Sí, sí, sí.
Tant
sí, sí, sí.
Ai, 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 ai. I el cel, que el tenim, com, groc, diu el Miralles?
Sí, sí, groguenc, aquí... diu, per la pols en suspensió del Sàhara.
Estàvem aquí, com diu el Toscano, mirada al cel i no acabem de...
Mirada profunda.
Què vols?
No, no, que tu... Sí. Estava mirant al cel si veia algun beduino passar.
Sí, beduinos. Uau. M'ha fet gràcia.
Uau.
M'ha fet gràcia. Beduinos, molt bé.
En fi. Va, aquí li donem el bon dia avui.
Mira, avui em fa especial il·lusió aquest bon dia perquè li donarem a una persona que admiro molt i que al final avui també és el seu dia, eh? Alegre, divertit, borde, segur de si mateix com pocs, va deixar el Madrid per convertir-se en un odinoi, en un culer més, i més culer que Gamper, eh? Ja, jo crec que ja sabem però manem.
Bueno.
Bon dia, Luis Enrique. Luis Enrique, i per què? Perquè ahir ens va sorprendre a tots amb aquest magnífic anunci.
Hola a todos. Ha llegado el día. La vuelta. El retorno. Twitch 2. Vuelve el streamer del año.
Fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
Ay, qué bé. Que torna Lucho. A fotre histèrics als madridistes.
Déu-n'hi-do.
Estem meravellosos, aquest home.
Sí, sí.
Estem
crec que rieu pràcticament igual.
És veritat. Igual estic abduït una mica pel estil Luis Enrique. Acabat pagat de si mateix. Sí, torna el millor streamer.
No, perdona, Rafa Sarauja, Luis Enrique i l'Espinosa, aquell que escriu llibres.
També, aquell també riu així.
També.
Bueno.
Riu tots igual.
Escolta, doncs hem de trobar un patró. Què ens uneix?
Ai, després.
Bueno, els amants de l'estil Lucho, Luis Padrique, estem d'enhorabona. Torna, home, és el pare de tothom, torna amb les seves sessions particulars de Twitch, és a dir, que agafa una càmera, una cadira de presentador de Ràdio Estel, un micro i vinga, a xerrar amb els aficionats que s'hi connectin amb ell. Això serà dijous, dijous a la nit, ja ho ha dit, dijous 21. Ho va fer durant el Mundial de Qatar, amb resultats molt divertits, i ara torna versió entrenador del PSG. Aquí faig una pausa.
PSG. Sens,
ja està, no posarem cap epítet.
No, fins aquí.
Sens dubte, bones notícies, perquè a més fa ràbia als madridistes, això sempre mola molt. Bon dia, Luis Enrique.
M'encanta que ho hagis il·lustrat tot en Rafael Acarrà.
Home, és que és una festa.
Sí, sí,
per mi és
sí,
una
sí,
festa. Que torni Luis Enrique a fer tuits.
Qui necessita de vitamines aquest matí?
Vinga, vitamines per un animal que ha... No és Luis Enrique, eh? Un animal que ha tornat a casa al Montseny, un animal que trepitja terra catalana, però del qual no se sap massa. Vitamines per el gat Fer.
Plena mañana.
Gato Fer.
El gato Fer.
No és que es digui Fernando, no. Es diu així, gat Fer. Ja sé que ho pensaríeu. No, gat Fer pot semblar un gat domèstic a primer cop d'ull, però el gat Fer, en realitat, està molt lluny de ser un gat domèstic. És molt més corpulent. És una mica un gat Xavier Pastor, va? Té una cua molt gruixuda. Sí, o sigui, si Xavier Pastor fos gat, seria el gat Fer. Val?
I si fos espàrrec, seria espàrrec gruixut.
I si fos cuiner, seria Mar Ribas.
Ara.
És molt més corpulent, té una cua molt gruixuda, pausa dramàtica, i alguns detalls diferenciadors com una línia que li recorre tota l'esquena. A més, és rapidíssim de reflexos,
uau,
molt més àgil i molt, molt, molt salvatge. Només es mou de nit i és tan esmulledís que estudiar-lo és tasca dificilíssima. De fet, gairebé no hi ha dades sobre el gat Fer, ni tan sols se sap quants n'hi ha a Catalunya. Ah, però el grup Félix el gato, segueix pacientment a aquest animal misteriós, el depredador més desconegut que tenim. La feina és realment àrdua, amb aquest estudi que estan fent ara, el primer tan exhaustiu sobre el gat salvatge, el grup aquest de recerca de carnívors Félix, no només vol aportar-ne més informació, també vol millorar la conservació d'aquest animal que està en fort declivi a tota Europa. I una de les principals troballes ha estat al Montseny, d'on havia desaparegut, però ha tornat. Mira, porto una foto.
Ui.
Mira quina mirada, del gat.
És xulo,
del gat Fer. És xulo, Mira,
sí,
Jordi.
Sí.
És guai,
Jo vaig conèixer un gat que era pràcticament igual.
Que aquest,
s'assembla molt. Sí, 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 sembla molt.
Et mirava també amb aquesta cara.
Sí, 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 amb mala llet. I es deia Koeman.
A Koeman?
Sí.
Bueno, Fer i Koeman, està bé. Per tant, vitamines per el gat Fer, que serà estudiat i contents de que torni a estar per el Montseny. Un odinoi, també.
Sempre, sempre, sempre. Mm. A qui no li arrencarà el cotxe avui?
A moltíssima gent, sobretot als fans dels sopars d'empresa, perquè ens ha deixat als 100 anys el ha mort, el creador del karaoke.
No.
Al partir, un beso y una flor, un te quiero.
Molts ànims per a Ignasi Miranda, un dels nostres màxims exponents del karaoke en aquesta casa. Bé, doncs el creador del karaoke, de nom Shigeichi Negishi, ha mort als 100 anys al Japó, tot i que la notícia s'ha sabut ara, segons declaracions de la seva filla al Wall Street Journal. El seu pare va morir per causes naturals el 26 de gener després d'una caiguda.
Ai, ho diuen ara?
Ho diuen ara. Està de moda guardar-se una estoneta i dir-lo a posteriori. En aquest s'ho han pensat.
Mesos, sí.
Bueno, a lo mejor, ¿sabes qué? No sé, tendrían cosas a hacer. A Shigeichi Negishi, nascut a Tòquio al 1923, li encantava... T'explico una mica la història.
Sisplau.
Començar el dia a la feina cantant mentre escoltava programes de ràdio. Era l'encarregat d'un negoci d'electrònica que fabricava màquines de casset, ni més ni menys. I Negishi no devia entonar gaire i un col·lega de l'empresa se'n va burlar d'ell.
Ai.
Aquestes coses que la gent no té sensibilitat. I en aquell moment se li va encendre la bombeta i sense imaginar-ho va idear el que seria un aparell precursor de la cultura de l'entreteniment, el karaoke. És a dir, vale, doncs per assajar crearé un aparell que només sigui música i jo posaria la... Total, que es va sorprendre del potencial comercial que podia tenir aquell dispositiu i pocs dies després va presentar un prototip que acabaria sent la primera màquina de karaoke del món, que es deia Sparkovox. Sparkovox. Després va evolucionar moltíssims i va... Perquè ell ja ho va idear perquè estigués a bars i restaurants i tal, eh?
Bueno, el va patentar.
El va patentar?
No.
Ah, no? No, però ai, i no va fer, i no va fer calés
no
al final.
No va fer gens de diners.
Pobre.
Pobre, ja veus tu, el pobre de Negishi. En fi, amb la idea tan brillant que va tenir. Doncs el negoci, per cert, al Vial li va començar a caure crítiques de cantants professionals que veien el karaoke com una amenaça per la seva feina.
Vaja.
Estaven errats completament.
Mira,
perquè...
sembla que com la intel·ligència artificial, que ho veiem com amenaça i...
I no, i ahir vam i comprobar que no.
Que cauen, que els robots cauen.
A la mínima que volen portar-te a una taula, cauen sí, els sí. androides.
Saps què vol dir karaoke?
No.
És algo així com canta...
Canta mañanas?
Canta sol o canta...
Canta sol, eh?
Sí,
sol.
Sí, és una cosa així. O sense música o...
Mira, enquadra, perquè karate, ho dic perquè... Ho diuen a Karate Kid, no? Mm. Karate és mano vacía. Doncs per tant, mira. Mano sola, podríem dir.
Sí, sí, sí.
Està bé, està bé. En fi, totes aquestes coses del bon dia.
Ai.
Joan.
Digue'm.
Doncs mira, ja hem dit que Luis Enrique farà aquestes sessions de Twitch, ahir ho anunciava, sí. Aquest contacte amb els fans, responem preguntes amb naturalitat, com és ell, i avui podem fer un avançament, per demanar-li algun consell per l'informatiu que fareu ara, la Julve i tu. Lucho, ¿cómo harías tú un informativo matinal si fueses la triple J, Joan, Julia y Julve?
Sin filtros y de manera directa. ¿Sí? ¿Os apetece?
La caravana, l'informatiu.
Vinga, va, 18 minuts que passen de les 8 del matí i avui encetem aquest informatiu de la caravana i de Ràdio Estel explicant-vos que el Departament de Justícia vol acabar amb les protestes dels funcionaris de presons oferint més personal per millorar la seguretat. La consellera Gemma Ubasart intenta convèncer els sindicats ampliant la plantilla i creant unitats amb especialistes que s'encarreguin de tractar els presos més violents. Ens en dona més detalls en Pau Massip de Tot Plegat. Pau Massip, bon dia.
Convertir en personal fix el centenar de professionals especialitzats en casos conflictius que van començar a treballar a les presons a principis de mes. Contractar més de 400 nous funcionaris de presons i crear unitats d'intervenció per als presos amb problemes de salut mental i reduir així els incidents i les agressions. Aquesta és la bateria de propostes que la consellera Gemma Ubasart ha posat sobre la taula i ha demanat als sindicats que s'asseguin a negociar.
Algunes d'aquestes mesures ja estan aprovades i cal només accelerar-ne la implementació. Però per acordar cal parlar. De nou, l'actitud del govern de la Generalitat és de diàleg. No ens cansarem de repetir que cal seure a la taula de negociació. Portem 5 dies de protestes i d'incidents.
Ubasart ha assegurat que la convocatòria d'eleccions no serà un problema per fer realitat aquestes mesures. Més contundent ha estat la portaveu del govern, que ha demanat als sindicats que deixin de fer discursos populistes amb l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric. Patrícia Plaja també ha dit que no hi haurà dimissions.
Calen negociacions i calen negociacions amb contingut. I igual que el govern no ha exigit en cap moment que aquells que estan promovent el bloqueig i buscant el caos als centres penitenciaris de manera il·legal, perquè fins al moment no hi ha una vaga convocada, ells han d'entendre que un cap, parlant clar, no és cap punt de partida per començar a parlar. Aquest no pot ser el punt de partida.
Dient que no hi ha cap vaga convocada, Plaja també recorda l'amenaça que va llançar ahir al matí al departament. Els treballadors han d'anar al seu lloc de treball i, si no ho fan, s'arrisquen a rebre un expedient disciplinari. La consellera de Justícia ha tornat a citar els sindicats per avui a les 9 del matí.
Gràcies, Pau. Per cert, Júlia, una cita a la que els sindicats ja han dit que no hi aniran. Els representants dels treballadors segueixen exigint la dimissió de la consellera Ubasart i de Man Calderó, secretari de Mesures Penals. Això sí, avui no bloquejaran les entrades dels centres penitenciaris.
Sí, a diferència dels darrers dies, avui traslladaran aquesta protesta a les portes de la Generalitat. Els treballadors diuen que l'aixecament d'aquests bloquejos s'ha d'interpretar com una mena de treva que coincideix amb una roda de premsa que faran treballadors de centres penitenciaris que no formen part del sindicat. Serà aquest matí el Col·legi de Periodistes de Barcelona. Segons com vagi aquest dia, demà dimecres tornarà a haver-hi més protestes. I d'altra banda, els 6 sindicats, amb representació a les presons catalanes, han desmentit que els presos hagin estat desatesos. En un comunicat conjunt, asseguren que els reclusos han estat a la presó com si fos cap de setmana, sortint al pati amb les botigues obertes, els serveis sanitaris plenament atesos i els àpats del dia distribuïts des de les cuines dels centres.
I a més de les mesures per als funcionaris de presons, la consellera de Justícia va explicar que ha pactat noves mesures de seguretat amb el CIRE, l'empresa pública per qui treballava la cuinera assassinada dimecres a Mas d'Enric.
La presència de personal de vigilància en els serveis bàsics que desenvolupa el CIRE, dotar de dispositius de comunicació i emergència a tot el personal i fer que el seu ús sigui obligatori, i reforçar els serveis de cuina amb personal, és a dir, que sempre hi hagi com a mínim, dues persones, dos treballadors en un servei.
Ubasart també ha assegurat que totes aquestes mesures es començaran a aplicar les pròximes hores.
I aquest matí el Departament de Justícia es reunirà amb la família de Núria López per donar-los explicacions sobre què va fallar dimecres a la presó de Mas d'Enric. Són les primeres conclusions de la investigació interna que va obrir la conselleria després del crim.
I els companys de la Núria també coneixeran avui mateix els detalls d'aquest informe. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, explica què aportarà aquest document.
Aquest informe és el que ens ha de permetre no entrar als detalls de les circumstàncies en què es van produir els fets, perquè això és una feina que li pertoca a l'autoritat policial, en aquest cas als Mossos i a l'autoritat judicial, però sí poder donar resposta a aquestes preguntes que ens fem no només des del govern, sinó que som conscients que es fa al conjunt de la ciutadania, no? Que és si es podia haver evitat aquesta mort i com és que es va poder produir. Sabem, tenim clar que el risc zero no existeix.
El govern manté que tota aquesta informació permetrà millorar la seguretat dins dels centres.
Uns companys que tenen una visió molt crítica del sistema penitenciari català, així el definia la Francina, una de les treballadores de Mas d'Enric, en una entrevista en aquest mateix programa.
El sistema penitenciari català està podrit. Quan una cosa està podrida, s'ha de llançar i se n'ha de comprar una altra de nova. I nosaltres hem d'anar a l'arrel. No podem posar aquí pedaços. S'ha de trencar i s'ha de llançar la brossa, aquest sistema que ens ha portat a que una companya estigui morta. Hem de ficar els pilars d'un sistema penitenciari nou.
Des del govern alerten que si les protestes segueixen, la situació dins les presons pot empitjorar en qualsevol moment. Ahir, 4.000 presos van passar tot el dia tancats a la seva cel·la. Els reclusos només van poder sortir en 3 centres, Brians 2, 4 Camins i la presó de joves.
Des de les entitats que treballen amb els presos critiquen aquesta situació i asseguren que s'estan vulnerant els drets dels reclusos. Així ho va dir el pare Josep Maria Carot, director de la Pastoral Penitenciària de l'Arquebisbat de Barcelona, en una entrevista a l'Estel Migdia.
S'està produint un patiment que jo crec que ja està bé, o sigui, són moltes les persones que estan afectades. No solament són els presos, les seves famílies, les comunicacions, la defensa dels advocats. Jo crec que el preu és un cost molt car. Jo crec que actualment s'estan barallant moltes coses aprofitant un succés molt, molt desafortunat.
A Brians, 4 Camins i a la presó de joves, els reclusos van poder sortir de la cel·la, però no es va fer cap activitat ni taller, ni van poder rebre tampoc visites. De fet, a 4 Camins i a la presó de joves, totes dues situades a la Roca del Vallès, els funcionaris que van poder entrar als centres, perquè es van desplegar els Mossos d'Esquadra, una mesura que la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, no va dir si aplicarà a la resta de presons catalanes.
De fet, ahir un jutjat de Figueres va obrir diligències després que un advocat presentés una denúncia per vulneració dels drets dels interns i del dret de defensa dels reclusos.
El lletrat va denunciar les protestes de la presó de Puig de les Basses, però no contra ningú en concret, sinó en general contra aquells que han provocat els talls als accessos. Una denúncia que s'afegeix a l'avís que va llançar el Consell de l'Advocacia Catalana, l'òrgan que acull els 14 col·legis d'advocats catalans, critiquen que les protestes no estiguin emparades amb una convocatòria de vaga i els seus respectius serveis mínims. Per això anuncien que aquestes manifestacions estan afectant l'assistència de lletrats a les presons per reunir-se amb els seus clients, encara que sigui a través de videoconferència. Davant de tot això, els advocats recorden que els presos sempre han de tenir garantit com a dret essencial la seva defensa amb plenes garanties. Per això exigeixen al govern que prenguin totes les mesures necessàries per resoldre aquest conflicte de manera urgent.
Avui en parlarem en aquest programa quan passin 10 minuts de les 9 del matí amb Eulàlia Barros, responsables de la Comissió de Penitenciaris del Consell de l'Advocacia Catalana. Precisament tot plegat quan el bloqueig de les presons ha obligat a anul·lar entre el 14 de març i aquest dilluns una cinquantena de judicis i 78 tràmits més.
Sí, concretament s'han anul·lat 41 judicis orals en els quals l'intern entrava per videoconferència i 8 més en qui havia d'estar present i, per tant, se l'havia de traslladar. En paral·lel, s'han ajornat també 18 videoconferències judicials per altres qüestions i 60 diligències judicials.
I atenció, perquè qui es podria veure afectat per tot plegat és Dani Alves. D'aquí poc menys d'una hora, l'Audiència de Barcelona ha convocat la vista per comunicar la decisió que ha pres sobre la petició de llibertat provisional que va fer la seva defensa.
El futbolista ex-blaugrana va ser condemnat a 4 anys i mig de presó per agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton de Barcelona. El mateix dia, de fet, que es va acabar aquest judici, la seva defensa va demanar-ne l'absolució i la seva posada en llibertat immediata. Avui, els magistrats de l'Audiència comunicaran la decisió que han pres. Com va passar amb aquest judici, la vista serà a porta tancada. A més, Dani Alves la seguirà des de la presó de Brians per videoconferència, un sistema que, com dèiem, per les protestes dels funcionaris de presons no s'estan fent amb normalitat i en alguns centres penitenciaris aquest dilluns s'han hagut de suspendre.
I també podria veure's afectada per aquesta situació Àngela Dobrovolski, exdona del productor televisiu Josep Maria Mainat, que ha d'enfrontar aquest dimarts un nou judici. Està acusada d'un presumpte delicte de trencament de condemna.
I precisament el judici té lloc mentre compleix condemna a la presó de Batràs per una altra causa, la de falsificar xecs de Mainat. Va ser condemnada per aquest cas a 2 anys i mig de presó. Per assistir als jutjats ha de ser traslladada de Batràs a la Ciutat de la Justícia i es dona la circumstància que en els darrers dies no s'ha pogut fer un gran nombre de trasllats de les preses. Davant d'aquesta circumstància, el tribunal podria optar per jutjar Dobrovolski en la seva absència. Aquesta opció pot fer-se amb judicis que tinguin penes de fins a 2 anys de presó. Dobrovolski està acusada d'un presumpte delicte de trencament de condemna per haver enviat un correu electrònic a Mainat, tot i tenir un ordre d'allunyament d'ell. En el correu, l'acusada l'increpava i el denigrava de manera reiterada.
I canviem de qüestió perquè les eleccions al Parlament de Catalunya per al proper diumenge 12 de maig han quedat convocades de forma oficial. Avui s'ha de publicar el Diari Oficial de la Generalitat després que ahir el president Pere Aragonès en signés el decret.
Així doncs, s'activa ja el calendari actual electoral i des d'avui mateix es pot demanar aquest vot per correu. Hi haurà temps per sol·licitar-lo fins al dia 2 de maig. Els vots es podran començar a emetre des del 22 d'abril i fins al dia 8 de maig. Pel que fa a les candidatures, s'hauran de presentar entre els dies 3 i 8 d'abril i els sortejos de les meses electorals es faran del 13 al 17 del mes que ve.
I amb les eleccions convocades oficialment, els partits ja engeguen la maquinària electoral. Els comuns entren al cos a cos amb Esquerra acusant-lo de no tenir rumb ni model de país. Els republicans, però, es defensen dient que estan orgullosos de la feina que han fet, mentre que el PSC aposta per millorar l'autogovern de Catalunya. Ens ho explica tot plegat la nostra companya Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia. Continua el xoc entre els comuns i Esquerra. Els liles acusen els republicans de no haver exercit un bon lideratge durant aquests 3 anys de mandat i d'haver-se venut els interessos del PSC amb el Hard Rock, la B40 i l'ampliació de l'aeroport del Prat. Joan Mena, portaveu.
Esquerra Republicana no se'n surt en governar Catalunya. Ho hem vist, per exemple, amb la gestió de la sequera, amb com ha afrontat les protestes de la pagesia o també amb els resultats catastròfics que van viure en l'àmbit de l'educació. Esquerra Republicana ha estat incapaç de fer front als reptes de país.
Raquel Sans, Esquerra, es defensa dient que el govern ha impulsat polítiques com la gratuïtat de l'I2.
Sabem que el president Aragonès és el rival a batre i Esquerra Republicana volem dir que estem molt convençuts de la feina que hem fet, d'una feina que que es fa des de l'honestedat, des del treball, una feina per transformar el país, una feina que ens ha portat a tenir l'índex d'atur més baix dels últims 16 anys.
Mentre que el PSC diu que ja s'ha deixat enrere el procés i que la seva proposta és millorar l'autogovern amb l'actual estatut, Núria Parlon és la nova portaveu del partit.
Hem d'exercir les competències estatutàries que a dia d'avui ens dona l'Estatut d'Autonomia, amb moltes competències exclusivament delegades, seguretat, habitatge, consum i moltes altres, per liderar aquells projectes que han de ser transformadors i, insisteixo, i han de millorar la qualitat de vida de la gent.
Un PSC que encara no vol cantar victòria davant d'unes enquestes que el donen com a guanyador.
Gràcies, Judit. L'altra incògnita però per resoldre d'aquests comicis és el paper que jugarà Carles Puigdemont. L'expresident anunciarà dijous si es presenta a les eleccions catalanes. Serà un acte des d'Elna, el Rosselló.
Sí, la setmana passada Puigdemont ja va avançar que tenia la intenció de ser al Parlament en el debat d'investidura i també ha de decidir si renuncia a encapçalar Junts per Catalunya a les eleccions europees del dia 9 de juny. Des del partit ja han apuntat que veuen difícil que sigui candidat en els dos comicis. El seu advocat, Gonzalo Boye, ha avisat que Carles Puigdemont està disposat a tornar a Catalunya i que el detingui.
A tot això s'han conegut les primeres enquestes sobre aquestes eleccions. Segons l'enquesta del Periódico, realitzada per Jesop, el PSC guanyaria les eleccions catalanes amb entre 35 i 38 escons i un 23,8% dels vots. Ara mateix, però, els socialistes tenen 33 diputats.
I al segon lloc se'l disputarien Esquerra i Junts amb un empat amb entre 29 i 32 diputats. En el cas de Junts, obtindrien el 18,5% dels vots i els republicans es quedarien una mica per sota en el 18%. Respecte a les passades eleccions, Esquerra perdria entre 1 i 4 escons i Junts en perdia entre 3 i cap. El quart lloc seria per al Partit Popular, que atenció, aconseguiria entre 12 i 14 diputats, un gran increment tenint en compte que actualment en tenen 3.
I mentrestant, Poble Lliure ha demanat la dimissió de la direcció de l'Assemblea Nacional Catalana després del fracàs de la proposta de llista cívica que els socis van acabar rebutjant.
En un comunicat, l'organització celebra que els socis no hagin donat suport al que han qualificat d'experiments institucionalitzadors de la llista cívica i que, a més, han tillat de maniobra electoralista. En aquesta línia, remarquen que moviments com aquest generen més frustració i adoben el camp a posicionaments reaccionaris i obertament racistes. L'organització també demana un nou full de ruta de l'ANC per reeixir el moviment popular independentista i obrir també nous fronts de construcció republicana i confrontació amb l'Estat espanyol.
Mentrestant, embolica que fa fort, l'Audiència Nacional avala continuar investigant les protestes de Tsunami Democràtic per un delicte de terrorisme. La sala ha desestimat el recurs de la Fiscalia contra la decisió del jutge Manuel García Castellón i descarta portar el cas als jutjats catalans.
La sala dona la raó a Castellón i s'empara en els mateixos arguments del Tribunal Suprem, és a dir, assegurant que es van vulnerar llibertats i alterar la pau pública. El mateix òrgan que fa setmanes va decidir investigar Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg per terrorisme. Un argument contrari al que opina la Fiscalia, que considera que els fets només suposen delictes de desordres públics. Per això, el Ministeri Públic també demanava que la causa anés als jutjats de Catalunya. L'Audiència Nacional ha tancat la porta a aquest traspàs i manté que ha de ser Madrid on es jutgi aquests fets.
Per cert, que abans de canviar de qüestió, a informar-vos abans, com que començàvem l'informatiu d'avui parlant de presons, doncs bé, ho acabem de saber. El degà de l'il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona, de l'ICAP, Jesús Maria Sánchez, s'ha ofert com a mediador en el conflicte entre el Departament de Justícia i els funcionaris de presons. En un comunicat, l'ICAP ha fet una crida pública per acollir el necessari diàleg, diuen, entre la conselleria i el personal laboral i el cos de funcionaris dels centres penitenciaris davant la preocupant, diuen, situació que es viu en aquests centres. Us anirem informant des dels serveis informatius d'aquesta casa de tot plegat. Ara sí, no deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. Vinga, va, i també us expliquem a aquesta hora que l'Oficina de Conflicte d'Interessos ha arxivat aquest dilluns la denúncia del Partit Popular contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per no abstenir-se en la reunió del Consell de Ministres on es va decidir el rescat d'Air Europa durant la pandèmia, una companyia que tindria vincles de naturalesa econòmica i professional amb la dona del mateix president, Begoña Gómez.
Segons la portaveu del PSOE, Esther Peña, l'oficina ha descartat la queixa dels populars que han marcat en una operació de soroll per tapar altres escàndols. I des del PP, en canvi, apunten que no els ha sorprès aquesta resolució. La solució és Elías Bendodo, vicesecretari del Partit Popular.
Un órgano del gobierno nombrado por el gobierno, pero eso no quita que haya conflicto de intereses real
del presidente del gobierno al haber participado en la votación en el Consejo de Ministros para beneficiar a empresas vinculadas a su esposa.
I obrim també plana internacional perquè els 27 han aconseguit aquest dilluns arribar a un acord polític per sancionar colons violents de Cisjordània, una iniciativa que estava bloquejada des de feia mesos pel veto d'Hongria.
En roda de premsa posterior a la trobada dels ministres a Brussel·les, Josep Borrell, cap de la diplomàcia europea, ha afirmat que no havia estat possible l'últim Consell d'Exteriors, però que aquesta vegada s'havia assolit gràcies a un compromís sòlid a nivell de grups de treball. Borrell ha detallat que Hongria, el país que s'hi oposava, ara s'absté i ha apuntat que la llista de sancionats ja està preparada i ara s'ha de traslladar als ambaixadors.
I d'altra banda, els estats de la Unió Europea també han adoptat aquest dilluns els fons de 5.000 milions d'euros per subministrar armes a Ucraïna, així com també la flexibilització del mecanisme europeu per la pau per comprar conjuntament munició a curt termini fora del bloc comunitari.
Així ho han ratificat els ministres d'Exteriors de la Unió Europea, la reunió que han celebrat a Brussel·les després de l'acord polític al qual van arribar els ambaixadors, això la setmana passada. El nou fons inclou en el que s'ha fet servir per enviar armes a Kiev des de l'inici de la invasió russa.
I encara us expliquem una darrera hora, i és que 6 persones han mort aquesta matinada, almenys 2 d'elles guàrdies civils, després que un camió enllestís un control del cos policial al terme municipal de Los Palacillos, a Sevilla, segons avança Diario de Sevilla.
Sí, aquest succés ha tingut lloc cap a quarts de 5 de la matinada, al quilòmetre 20 de la P4, per circumstàncies que s'investiguen, i també hauria deixat almenys 3 persones ferides de gravetat.
I d'altra banda, tornem cap a Catalunya, com dèiem, perquè el Saló Alimentària ja està en marxa amb la previsió de rebre uns 100.000 visitants. Aquest any la mostra del sector alimentari ve marcada pels debats sobre la cadena alimentària que han provocat les protestes agrícoles, Júlia.
Sí, la irrupció de productes innovadors com ara aliments funcionals, proteics o la proteïna vegetal es deixaran veure al Saló, on també hi ha espai per a protestes més tradicionals. L'organització ha destacat la gran internacionalització dels expositors i ha recordat que al voltant de 1.000 són estrangers. Itàlia, de fet, serà el país amb més presència, una fira que espera el 25% del públic sigui internacional aquest any, però està marcat pel retorn del visitant asiàtic. Toni Valls és el director de l'Alimentària.
A més de països europeus altres, com França, Polònia té una gran representativitat, Estats Units, Argentina, que ve per primera vegada, Ucrània inclús té un pavelló petit a 2 àmbits. Per tant, gran internacionalització d'aquest esdeveniment, que convé reafirmar amb xifres d'acreditació. L'acreditació, avui per avui, tenim més de 130 països acreditats, per tant, ens dona molt bona expectativa.
L'Alimentària compta amb 3.200 empreses expositores i espera tenir un impacte econòmic d'entre 180 i 200 milions d'euros.
I a tot plegat, els treballadors de Danone de Parets del Vallès que han desconvocat la vaga que van començar dissabte contra el tancament de la planta.
Sindicats i direcció han acordat un paquet de mesures que contemplen totes les peticions dels treballadors, entre els quals hi figuren prejubilacions a 33 empleats a partir dels 55 anys, així com indemnitzacions per acomiadament i el trasllat també de 37 persones a la planta del DAI al País Valencià. El comitè d'empresa valora el resultat de la negociació com a molt satisfactori després d'una jornada maratoniana.
Ens hem posat ferms amb aquest objectiu. L'empresa s'ha aproximat molt en quant a la proposta que portàvem i finalment a la tarda hem pogut aconseguir aquesta penúltima de la negociació que ens ha portat a firmar el preacord.
Avui s'informarà a la totalitat de la plantilla i dimecres es sotmetrà el preacord a votació.
I tornem a la plana judicial perquè la Fiscalia demana 45 anys de presó per l'acusat d'agredir sexualment una noia igualada el 2021 i intentar matar-la quan tornava a casa després d'assistir a una festa per la Castanyada.
L'escrit de la Fiscalia demana una pena de 30 anys de presó i inhabilitació absoluta pel delicte d'assassinat en grau de temptativa i 15 anys més pel delicte d'agressió sexual. També es demana que l'acusat no es pugui acostar a la víctima ni comunicar-s'hi per cap mitjà i quan acabi la condemna se li imposi 10 anys més de llibertat vigilada. A més, també demana una suma de més de 300.000 euros en concepte de responsabilitat civil.
I a Girona, l'Audiència ha condemnat a 24 anys i mig de presó l'acusat d'abusar sexualment de 5 menors a Empúria Brava entre els anys 2016 i 2019.
El tribunal conclou que es va aprofitar de la confiança que li tenien els pares i els avis de les nenes, amb qui va trobar una relació d'amistat. 3 de les nenes són germanes i les altres dues germanastres. Segons la sentència, prevalença d'aquest vincle entre famílies va fer tocaments a les menors quan estaven soles a l'habitació, al sofà de casa d'ell, en moments de joc a la platja o quan feien estiraments al gimnàs. Les víctimes tenien entre 8 i 15 anys. Al judici, les famílies de les víctimes van dir que el processat era com un avi adoptiu per a les nenes.
I encara l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 5 anys de presó un home per agredir-ne sexualment d'un altre en una sala d'una discoteca de Barcelona el gener del 2020.
El tribunal considera demostrat que l'acusat va penetrar sense preservatiu un altre client sense el seu consentiment a l'anomenada cambra fosca. Les acusacions demanaven 10 anys de presó i un magistrat ha presentat un vot particular demanant l'absolució de l'ara condemnat.
I anem cap a Badia del Vallès, que aspira a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant a finals de l'any 2025.
L'Ajuntament i l'Agència de Residus de Catalunya han fet balanç aquest dilluns de la feina feta en els darrers anys. S'estima que els treballs per retirar les peces podria començar el desembre d'aquest any i culminar entre octubre i novembre del 25. El portaveu de la coordinadora del moviment veïnal del Vallès, Manuel Navas, ha manifestat el temor que les eleccions anticipades al Parlament bloquegin l'avançament de la llei per retirar l'amiant de tot el país.
Y con la convocatoria de elecciones nos tememos de que esto se paralizará, porque en principio tenía que estar para abril, meterse en el Parlamento, pero claro, si no hay elecciones, aunque es una cosa técnica, pero lógicamente los técnicos, hasta que los políticos no decidan cosas, no van a hacer absolutamente nada a su cuenta y riesgo. Eso es un tema que nos preocupa bastante.
I atenció a aquesta dada, 6 de cada 10 graduats de formació professional tenen un contracte indefinit. Més de la meitat d'aquests alumnes troba feina, un 2,4% més que fa un any.
És una de les dades d'un estudi elaborat al Consell General de Cambres de Catalunya. La directora general de formació professional, Mercè Chacón, també ha destacat que l'ocupació, 9 mesos després de la graduació, és d'un 11%, quan l'atur juvenil durant l'enquesta ha recordat és d'un 22%. Chacón ha lamentat que continua la bretxa de gènere i ha precisat que predominen els salaris inferiors de les dones per sota dels 1.200 euros nets.
De fet, a la franja baixa, fins a 1.200, hi ha més dones que homes i més de grau mitjà que de superior, i evidentment a la franja mitja alta, superior als 1.200 euros, hi ha més homes que dones i més grau superior que grau mitjà.
L'estudi puntualitza que la desocupació varia en funció dels estudis cursats, així els de programes de formació i inserció és un 20%, els d'arts plàstiques i disseny un 13%, i el d'ensenyament esportiu un 8,45%.
I si parlem de mobilitat, la C-16 en el tram Terrassa-Manresa serà gratuïta a partir de la tardor per tots aquells vehicles que facin els desplaçaments d'anada i tornada en 24 hores de dilluns a divendres no festius.
Així ho ha anunciat aquest dilluns la consellera de Territori, Esther Capella, durant la presentació de l'estratègia de mobilitat del Bages. Ha destacat que la voluntat final del govern és implantar el sistema de vinyeta a tota la xarxa.
Reclamarem l'aplicació de la vinyeta, perquè en definitiva no pot ser que s'acabin les concessions i que no s'hagi pres cap decisió en relació doncs, amb un 30% de la mobilitat que s'ha incrementat en les vies d'alta capacitat i que en definitiva, no s'hagi previst també com hem de millorar i com hem de mantenir les vies d'alta capacitat i que, en definitiva, els paguem aquí el conjunt dels ciutadans i ciutadanes a través dels nostres pressupostos.
Per aconseguir la gratuïtat caldrà un registre previ sense cost a través de les plataformes Via T o Satellite C per a aquells que utilitzin la via entre setmana però que superi les 24 hores entre anada i tornada. El descompte en hora punta serà del 40%.
I la C32 entre Sitges i el Vendrell també serà gratuïta a partir de la tardor i de dilluns a divendres.
El trajecte beneficiat és el que hi ha entre les barreres troncal i lateral de Cubelles i l'accés de Calafell. Actualment aquest tram té un descompte del 75%. Per beneficiar-se de la gratuïtat caldrà inscriure's a un registre de mobilitat obligada i disposar d'un sistema de telepeatge o descarregar-se l'aplicació Away. A la reunió també s'ha anunciat una prova pilot per a un bus exprés entre Vilanova i la Geltrú, Vilafranca i Igualada.
I finalment, en Cultura, us expliquem que el Canet Rock 2024 ha exhaurit totes les entrades a 4 mesos de la celebració de la 10a edició.
El festival ha venut 25.000 entrades. El 6 de juliol, el Canet Rock ocuparà el pla de sala de Canet de Mar amb concerts programats d'Oques Grasses, Tiets, 31 Fam, Els Catarres o Julieta. La 10a edició comptarà amb l'espectacle únic de la banda Canet Rock i participaran més de 30 artistes que han format part d'aquest festival durant aquesta última dècada i interpretaran cançons emblemàtiques amb col·laboració molt especials.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Un minut i arribem a 8:45 del matí i anem a Plana Esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, bon dia de nou.
Bon dia.
Els jugadors de la selecció espanyola ja estan concentrats pels partits amistosos que jugaran aquesta setmana contra Colòmbia i el Brasil. Totes les mirades, però, estan posades en el blaugrana, que li encanta dir a Rafa Sanahuja, Pau Cubarsí.
Així és, el jugador podria debutar aquest divendres contra el combinat de Colòmbia. Cubarsí ja va declarar fa uns dies que se sentia molt orgullós per la confiança de Luis de la Fuente i que aprofitaria al màxim aquesta oportunitat d'estrenar-se amb Espanya. Es convertiria en el defensa més jove en debutar amb l'absoluta, superant així el rècord que ara mateix té Sergio Ramos. Així mateix en parlava Cubarsí davant aquesta possibilitat d'assolir aquest rècord.
Sería un sueño hecho realidad y si puedo conseguir este objetivo y pasar a Sergio Ramos, que es un ídolo, la verdad, pues estaría muy contento.
D'aquesta manera segueix els passos del seu company d'equip, Lamine Yamal, que va debutar amb l'absoluta el passat mes de setembre contra Geòrgia amb només 16 anys, sent el jugador més jove en debutar amb la selecció espanyola.
D'altra banda, la selecció portuguesa, que ha confirmat que els blaugranes João Cancelo i João Félix no disputaran els primers dels dos amistosos contra Suècia.
Això sí, s'incorporaran a la concentració amb la selecció portuguesa de cara a preparar el partit contra Eslovènia, que serà el dia 26 de març. Possiblement, doncs, aniran amb la selecció aquest dissabte. Recordem que Cancelo es va perdre el partit del Barça d'aquest diumenge contra l'Atlètic de Madrid per motius personals. 6 internacionals portuguesos més d'altres equips també s'incorporaran més tard en Portugal directament pel segon compromís de partit internacional.
I encara en futbol, les seleccions femenines de Catalunya i de Paraguai es veuran les cares el proper 7 d'abril en un amistós que jugarà a Palamós i que suposarà l'estrena de Xavi Llorenç, extècnic del Barça femení, com a seleccionador català.
De fet, el mateix Llorenç ha destacat la qualitat de les futbolistes catalanes que convoquen aquesta selecció i les seves ganes de jugar amb Catalunya.
Tenim més de 60 jugadores que estan jugant a primera divisió, com que d'entre 60 que tingui a triar unes 20 i sigui la que sigui, ho faran bé. I ja et dic, si jo tenia il·lusió, m'ha sorprès molt les ganes que tenen elles.
Recordem que va ser el 2019 quan la selecció catalana femenina va disputar el seu últim partit. En aquell moment l'equip el dirigia Natàlia Arroyo i les catalanes van guanyar Xile als penals.
Mentrestant, a la primera divisió masculina, el Real Madrid denuncia l'àrbitre Martínez Munuera per no posar l'acte del partit als crits racistes que va rebre Vinícius en el duel contra l'Osasuna.
Segons el Club Blanc, el col·legiat va ometre de forma voluntària i deliberada els insults i crits vexatoris que es dirigien des de la grada de forma reiterada cap a Vinícius, malgrat ser advertit pels jugadors. Per la denúncia l'ha presentat el Comitè de Disciplina de la Federació, paral·lelament, però també el Madrid ha denunciat aquests esmentats crits racistes perquè s'investiguin i se sancioni si s'acaben identificant els aficionats que els van proferir.
I a segona divisió, el davanter de l'Espanyol, Martin Braithwaite, lesionat.
Les proves que el club li va fer ahir indiquen que el danès pateix una entorsi del genoll dret. El comunicat mèdic que ha fet el club no especifica, però, que quan tornarà a estar disponible, però pel tipus de lesió podria estar entre 2 i 4 setmanes fora dels terrenys de joc. El jugador es va lesionar, recordem, en una de les últimes accions de la primera part del duel que els pericos van jugar diumenge contra el Saragossa. També es va lesionar en aquest partit el jugador del planter Rubén Sánchez, en aquest cas té un mico trencament fibrilar al bessó de la cama dreta.
I lluny dels terrenys de joc, el judici per la mort de Maradona per presumptes negligències mèdiques començarà el proper 4 de juny.
El futbolista argentí va morir el 25 de novembre del 2020 i en aquest judici s'haurà d'esclarir els motius exactes de la seva mort. El procediment tindrà lloc a la localitat de San Isidro i es jutjaran els 8 imputats per aquest presumpte delicte de negligència mèdica. El passat 6 de març ja va haver-hi una audiència prèvia on van assistir els representants dels acusats, la querella i també la fiscalia.
I en ciclisme, Nick Schulz s'ha imposat a Pogacar en la primera etapa de la Volta a Catalunya, que ha donat el tret de sortida aquest dilluns a Sant Feliu de Guíxols.
Així és, tot i que Pogacar parteix com a gran favorit per aconseguir la victòria a la general d'aquesta volta, l'australià Schulz el sorprenia ahir en un atac a poca distància de la línia de meta que el feia acabar segon. Per tercer any consecutiu, Sant Feliu de Guíxols ha acollit la gran sortida d'aquesta Volta a Catalunya. La Bisbal d'Empordà es disputava el primer sprint d'aquesta edició. El recorregut continuava ahir pel massís de les Gavarres, cap al Coll dels Àngels. Tot seguit, els ciclistes vorejaven Girona passant per Quart i anaven cap a Cassà de la Selva, on tenia lloc el segon sprint intermedi d'aquesta primera etapa. Finalment, van retornar cap a Sant Feliu amb un final explosiu per carretera de Girona. Avui, segona etapa amb sortida a Mataró cap a les 12 del migdia i arribada al cim de l'estació de Vallter. Per tant, primer port de categoria especial, que serà la primera de les tres arribades en altura d'aquesta edició de la Volta. En total, avui es pedalen 186 quilòmetres.
I en tennis, després de proclamar-se vencedor d'Indian Wells, Carlos Alcaraz ja té la vista posada en el torneig de Miami, que comença aquesta setmana. El tenista murcià ja coneix els seus possibles rivals.
A segona ronda s'enfrontarà el guanyador del duel entre Bukic i Carballés. La resta de rondes les anirà definint els resultats dels partits que es disputaran, però si els jugadors més ben classificats no fallen, es trobaria amb Monfils o Coring a la tercera ronda, a Shelton o Musetti a vuitens, mentre que el potencial enfrontament de quarts seria contra Dimitrov o Hursak. Els altres plats forts arribarien de cara a les semifinals, on es podia tornar a veure les cares amb Alexander Zverev, número 5 del món, a qui ja va eliminar Indian Wells, o amb Holger Rune, número 7 de l'ATP, a Medvedev i Sinner, els seus principals rivals en el rànquing ATP, només s'hi enfrontaria en cas d'arribar a una hipotètica final. Recordem que l'actual número 1 de l'ATP, Novak Djokovic, no disputarà aquest torneig i tornarà a les pistes a principis d'abril al Masters 1000 de Monte Carlo, el Masters que dona el dret de sortir de la temporada de terra batuda.
I en quadre femení, la catalana Paula Badosa torna avui a la competició després de no participar a l'Indian Wells per una recaiguda de la seva lesió.
Un partit de primera ronda cap a les 9 de la nit que no estarà exempt de polèmica, ja que la seva contrincant no serà ni més ni menys que Simona Halep, ex-número 1 del món, que recentment ha vist com li rebaixaven la sanció per dopatge, que li permet, per tant, tornar al circuit femení de l'ATP, a un partit que es preveu igualat pel fet que la romanesa porta molt temps allunyada de les pistes, mentre que Badosa arrossega problemes físics des d'aquest estiu passat. La jugadora que superi aquesta primera ronda ja sap que a segona ronda es veurà les cares amb la número 2 del món, que és Arina Sabalenka.
I finalment, en motor, us expliquem que el pilot espanyol Fermín Aldeguer farà el salt a MotoGP l'any que ve amb Ducati.
El murcià deixarà enrere la categoria de Moto2, on va debutar l'any 2021 amb només 18 anys. El 2002 va completar la seva primera temporada sencera i l'any passat va aconseguir ja la primera victòria a la categoria mitjana, acabant la temporada tercer amb 5 victòries, 7 podis i 3 pole positions.
Gràcies, Xavi. Fins ara. 10 minuts i arribem a les 9 del matí. Anem a la cara B.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Júlia Judit Vallès, què tal? Bon dia. S'ha quedat així,
s'ha
això,
quedat,
sí.
Ja està.
Sí.
Bon dia, Joan.
Rafa Sanahuja, bon dia de nou.
Hola.
Olma Giró, bon dia.
Bon dia.
Anem a la cara B de l'actualitat. Què ens portes avui?
Doncs mira, avui parlarem de formigues. No. A vosaltres us fan fàstic les formigues, sí, perquè n'hi ha moltíssim.
Jo des de bitxos no.
Sí, molt.
No especialment. Tampoc és que estigui enamorat de les formigues. Me'n donen igual.
No us passa que quan parleu de formigues us comença a picar tot el cos?
Entra un formiguet.
Jo sóc més antiaranyes. Les aranyes sí que no puc. Aranyes. Tinc fòbia. Sí.
Sí, aranyes també. Són més asqueroses, evidentment. Sí, no sé,
evidentment.
Sí, les formigues són com prou simpàtiques.
Sí.
Jo tenia formiguers de petita, vull dir que no tindràs no criaràs aranyes normalment.
Les formigues han estat molt ben tractades pels dibuixos animats i els bitxos.
Sí.
Mm. Surt una hormiga molt guai, a Cariño encogido a los niños,
també.
Que serveix de transport.
També. I després, és una mica escaroseta, aquella.
I després està l'hormiga atòmica.
Ara.
Que això ja és d'una altra
època. És una altra
cosa. Tu saps el que és l'hormiga?
No, ara t'anava a dir, no conec aquesta referència.
Busca a Google, trobaràs coses de fa 40 anys, això és l'hormiga.
A Dalí li encantaven les formigues.
És veritat.
També.
Era un boig de les formigues. Bé, a mi no m'agraden gaire les formigues. Llavors, la notícia que he vist que ha tret avui al matí La Vanguardia no m'ha agradat molt, perquè diu que la formiga boja s'està començant a escampar per Barcelona i no es descarta que estigui present a altres punts de Catalunya. La formiga boja.
No has d'explicar això, la formiga boja, que va de After...
La formiga boja.
La formiga boja, sí. Ara us explicaré en què consisteix exactament aquesta espècie. Però la cosa és que els primers exemplars d'aquesta espècie es van descobrir el 2019 al port de Barcelona i van trigar entre 2 i 3 anys a controlar-la. I els van aconseguir erradicar-los el 2022 i ara han tornat a sortir. On s'han trobat? On s'han trobat aquests nou focus? El cementiri, als jardins de mossèn Costa i Llobera i a Plaça Catalunya.
I a Plaça Catalunya, fixa't.
A
Plaça Catalunya és normal, perquè tothom fa punta.
Entre rateta i rateta.
Volem veure...
Jo necessito saber com són, què fan...
Sí.
Formiga boja. Vale, per què formiga boja? A veure, el seu nom científic en realitat és...
Bojos... Para...
Paratrequina longicornis. Ah. Paratrequina longicornis.
Formiga i se la boja per a los amigos, no?
Sí, ja està. Exacte. Se l'ha batejat de boja perquè fa com uns moviments molt ràpids, com així...
I... Va espitada.
Va molt espitada i com uns moviments així bastant erràtics, saps? Com...
Com Pocholo, és com una mica... No? Pocholo.
Seria entre... Amb respectes cap a tothom, eh? Seria cap entre el porter de la discoteca...
Sí.
I el DJ de la discoteca.
I ara, no sé per què m'ha vingut al cap Xavi fent instruccions a la banda.
Quan també. Heu parat de fer referències futbolístiques, inclús parlant de formigues.
Rafa Saneuja.
Estem parlant de formigues.
Jo només
Rafa Saneuja té el futbol al cap.
Jo tinc referents futbolístics i alguna cosa de pel·lícules, però ja res més.
A veure, he consultat la fitxa que ha fet el govern d'Espanya sobre aquesta espècie.
Tenen fitxa com per estudiar-la, no? Com a la
fitxa. Ho ha fet Pedro Sánchez, personalment.
T'imagines?
És que és un ocell que a la tele no puc... Jo necessito que tome tenint.
Anem a la formiga.
Sí, a mi m'ha fet molta gràcia com la descriuen, perquè diuen, ho llegeixo, literal, es caracteritza pel seu extraordinàriament llarg fuit antenal, és a dir, antenes, i les llargues potes. El cap és allargat i les mandíbules estretes, cadascuna de les quals té 5 dents.
Amb una cosa, vull dir, amb un microscopi l'hauran hagut de veure, perquè jo mai li he vist una dent a una formiga.
No, però tenen.
Jo no sabia que tenien dents.
Sí, saps allò que es diuen que les formigues vermelles piquen?
Sí, sí.
No piquen.
Mosseguen.
Sí, sí, sí.
Seguim. Diu també la fitxa. Els ulls són grans, el·líptics, molt convexos, col·locats prop de la vora posterior del cap. I el cos presenta bolets pèls de color grisenc o blanquinós.
Veus que bé.
Sembla una anàlisi forense.
Si ho voleu veure, busqueu la notícia de La Vanguardia perquè surten...
És lletjota,
Exacte.
És lletjota.
És bastant lletja, sí. A la notícia de La Vanguardia surten tots els nius de Plaça Catalunya i no fa gaire gràcia.
Ah, i van amb nius, ja estem en aquest nivell.
Quan veieu una formiga guapa i mona, m'ho dieu. Perquè diu, veieu aquesta i diu, és lletjota. Bueno, doncs com totes. O sigui,
sí, són lletjota. Mm.
De fet, el que he vist és que el 2019, quan van sortir, va ser bastant fàcil erradicar-les perquè estaven al port de Barcelona, perquè havien arribat amb alguna mercaderia, però diuen que ara seran imparables perquè ja han arribat a massa punts de la ciutat i això tindrà greus conseqüències ambientals i sanitàries.
Compte aquí.
Darrerament...
I sanitàries,
tot és tot és una cosa terribilis.
Ara que tenies fotografia a mà, busqueu a la formiga boja a casa...
Però busqueu els vídeos, perquè, de veritat, els vídeos de Plaça Catalunya no fan gràcia.
Jo tinc un dubte, quan veieu una formiga, la mateu o no? No.
Depèn.
Jo sí.
Jo cada cop que m'hi trobo davant d'una formiga tinc el dubte. Dic, la mato o no la mato, perquè em sap greu.
Escolta'm, busqueu la fotografia i quan tingueu la fotografia davant de la formiga boja...
Intenteu saber què és el cul i què és el cap.
No. També, perquè ara t'ho explicaré. És una mica una... És la gamba de muntanya?
Sí, és veritat.
Pot ser la gamba de muntanya?
Formiga loca.
Una cosa, això a Vietnam, a la paella, A la paella amb una mica d'oli d'oliva siurana.
Això a Vietnam va sobreviure a tot.
Això és proteïna. I dic una cosa, a la alimentària, que no hi hagi algun estant de formiga boja.
Un altre dubte que tinc, les formigues no són negres? Aquesta formiga que esteu ensenyant és marró.
Sí, és com grisosa.
Avui el cel està groc, les formigues estan grises... Tot està al revés.
Vinga, va, canvi de tema. Podem comentar més coses de les formigues,
A mi és que no hagin arribat al barri de Sants, perquè...
Espera't.
Arribaran.
Mira, prou que jo fa una setmana que tinc formigues a on poso els raspalls de dents, només allà. Potser li agrada això. Que sí. Jo crec que és per la pasta de dents.
Fixa't que no siguin formigues boges.
Jo no les miro.
Agafa una lupa i fixa't, de veritat.
Estic investigant. Una formiga boja em demani un cigarro.
Passarà tot.
Que pot arribar a ser una plaga agrícola,
Sí, sí.
No, per això ho deia la...
És que és perillós, és perillós.
Imparable. Mare meva, estem fatal, nois. Molt malament.
Va, més qüestions, ara sí, va.
Sí, ara més qüestions. A veure, canvi de tema. Anem a parlar de mòbils. Heu perdut mai el mòbil?
Molts cops.
Sí?
Sí, molt.
Però l'has trobat després o no?
No. O sigui, me l'han robat o me l'he deixat a algun lloc a la vista i me l'han robat. És un perdre / deixar-ho fàcil perquè te'l robin.
D'acord. Vosaltres?
No.
A mi no ha passat.
No, tampoc.
Però justament divendres a la Sara, la meva dona, li va passar.
Ah, vaja.
Justament divendres, un dia molt maco, va acabar tot. I durant 5 minuts va haver com un mini-atac de pànic.
No, i agafa ansietat, eh?
Oh, i tant.
Ella li va agafar una mica, perquè a més portava ja la targeta del banc.
Ah, jo sempre ho dic, que ara perdem el mòbil i perdem...
Tot.
Sí.
Però bueno, jo com soc un autèntic hacker de la vida, ho vaig bloquejar tot de seguida i ja està.
Ah, o sigui, no s'ha trobat, el mòbil?
No, el mòbil... Ah, i és més, i van intentar pagar en una pastisseria.
En una pastisseria?
Sí, en una pastisseria.
De debò que rebessol... Ah, potser era la pastisseria Triomf. Ara, molt bé, aquí ens hem entès.
Doncs, no
a comprar xuxus.
Però, escolta, van anar a una pastisseria i no van poder pagar perquè ja estava la cosa. Però va arribar l'avís. No vau poder.
Bé.
Tot i que ens vau fotre.
Volem saber la pastisseria,
On va ser?
Sí.
No, és que no me'n recordo. Una del carrer Castillejos, a prop de casa. No
sé. Epa.
Cap cosa especial. Van anar a comprar pa i un xuxo, però dels normals. Dels
No dels millors.
Va.
Bé, doncs us porto informació de servei perquè he trobat que els diputats del Congrés perden una mitjana de 3 mòbils i 4 tauletes l'any. Perquè els hi paguen.
Compte, eh?
Però cadascú?
No, en total. Cadascú, t'imagines? Cadascú 3 mòbils.
No, en total.
Jo en perdo un a l'any normalment.
Sí. A mi em sembla fort, 3 mòbils l'any i 4 tauletes, no? En tots els diputats. Vull dir, si ets diputat, hauries de saber guardar les teves coses i no
perdre... Massa poc. Quants diputats hi ha?
300...
La mitjana és massa baixa.
Estem parlant de gent que normalment de tant en tant s'aixeca i en lloc de dir no, diu sí i...
Clar. Perdre el mòbil per ells deu ser...
Va tornar a passar amb la llei d'amnistia.
Incongruències.
Sí, va tornar a passar.
Bé, no només això, perquè la mitjana d'avaries a telèfons que s'han de reparar és de 43 aparells l'any, segons dades del portal de transparència. 43 aparells d'any que els espatllen i els han de tornar i els han d'arreglar.
Els diputats, eh?
Els diputats, exacte.